molt bona tarda, són 8:15, sóc el Guillem Soler i comencem l'edició de l'Eix 59 d'avui dimarts 29 d'abril de 2025, l'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Bigues i Riells, el Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars perquè avui parlarem que Oriol Xalabarder, gerent d'Electra Caldense, ens explica els detalls de l'apagada d'ahir i del retorn del subministrament. Coneixem testimonis que els va enganxar l'apagada enmig d'un viatge en tren. 24 hores després de la tornada de la llum, els municipis de l'Eix 59 tornen a la normalitat.
El butlletí dels municipis de la C-59.
Comencem l'Eix 59 d'avui explicant-vos que fa 24 hores arrencàvem un Eix 59 especial i més extens de lo normal sobre l'apagada generalitzada que va tenir lloc ahir a tot l'estat espanyol i també a Portugal i que va deixar sense subministrament elèctric a milions de persones i també a llars i negocis i també va fer caure gran part de les connexions de les operadores telefòniques. Tot i la tornada en gran part de la normalitat a les nostres vides, un dia després, i ara ja amb més tranquil·litat i repòs, surten les preguntes de què va passar i sobretot tot què va fallar per provocar hores i hores de manca de subministrament que, per sort, no va deixar incidències greus. A Caldes de Montbui, algunes empreses del polígon industrial La Borda, com també alguns domicilis que tenen contractada la telefonia i l'internet amb Electra Caldense, han tingut encara avui al matí problemes amb la connexió. Des de la companyia ens han assegurat a primera hora de la tarda que han aconseguit solucionar aquestes incidències i que, aparentment, tots els serveis contractats ja funcionen amb tota normalitat. Com vau poder seguir des d'Ona Codinenca, vam fer mans i mànigues per aconseguir muntar un set d'emergència dalt de tot de l'Ajuntament Vell de Sant Feliu i amb un generador elèctric i el material mínim indispensable vam intentar apropar a la ciutadania com evolucionava la jornada a Codines i com a poc tot s'anava restablint. Com a resultat d'això, més de 4 hores de programa especial en connexió constant amb l'Ajuntament i amb l'alcalde, com també amb informació actualitzada de l'estat dels principals serveis del poble, com també de l'evolució nacional de la incidència. Dit això, per arrencar l'Eix 59 d'avui, us deixem amb l'entrevista que li hem fet aquest matí des del territori 17 a Oriol Xalabarder, de Caldes de Montbui, que és el gerent d'Electra Caldense i també el president de la Comissió d'Energia de la SACOT. Pareu atenció perquè ben segur que resoldrà molta de les preguntes que encara us esteu fent avui de tot plegat. Doncs sí, ahir vam viure un dia que podem dir de quasi distòpic, no?, en què ens vam adonar de la dependència que tots tenim de l'electricitat i de la cobertura telefònica. I per conèixer una mica més a fons i de manera ja més reposada què va passar, tenim amb nosaltres a l'Oriol Xalabarder. Bon dia, Oriol.
Hola, bon dia.
Ens pots explicar, no et demanarem la causa original de tota l'apagada, no?, que de moment no en sabem quasi res, sinó què va passar a les línies elèctriques de Catalunya a 12:45 del migdia? On va anar tota aquesta electricitat que es va perdre?
L'electricitat no es perd, o sigui, el sistema elèctric funciona amb un equilibri entre el consum i la producció, i perquè es consumeix un quilowatt, en el mateix instant s'està produint. Per tant, l'electricitat realment no es perd en cap moment. I l'electricitat, la xarxa no és capaç d'emmagatzemar aquesta xarxa, aquesta energia, el que fa la xarxa és mantenir aquest equilibri. Aquí, per lo que sembla, pues es van despenjar per uns motius que jo crec que sortiran, però ara encara no tenim, pues es va despenjar molta generació. I llavors què fa? Quan la demanda continua demanant energia, però veu que no pot mantenir aquest equilibri, les proteccions de la xarxa veuen un element estrany, una situació estranya, i comencen a desconnectar-se. I al final això cau com una fitxa, diguéssim, de dominó, no? Cau una, llavors fa caure l'altra, fa caure l'altra. Si hi ha alguna que és capaç de mantenir aquest equilibri, s'aguanta, i no s'hagués arribat a un zero total, però com que no hi va haver-hi cap que fos capaç d'aguantar, perquè la caiguda, com va dir ahir el president del govern, de 15 gigas, és una caiguda molt gran, com que no va haver-hi cap que pogués aguantar aquesta caiguda, doncs va caure tot el sistema i es va arribar al zero total.
Això, explicat tal com deia ahir el president Sánchez, perden 15 gigawatts d'energia en 5 segons. Com ho podem entendre la resta de mortals? Vostè deia que aquesta energia no es perd, diguéssim. On va parar, per entendre'ns?
No, aquesta energia es deixa... O sigui, el fet és de dir... O sigui, es desconnecta aquesta i es deixa de produir aquesta energia, i en el moment que es deixa de produir aquesta energia, la demanda instantàniament diu, jo estic demandant, jo necessito aquesta energia, però com que no hi és, fa que es desconnecti per protecció a totes les xarxes. Per tant, no, no s'arriba, diguéssim, a perdre, es desconnecta i en aquest moment es deixa de produir energia. Quan diu que es perden aquesta energia és perquè es deixa de produir energia. Llavors actuen les proteccions, que són proteccions d'una mida diferent, però com les que tens a casa, no?
Abans ens deia que vostè no s'imaginava que ho visqués mai una cosa com aquesta, estem parlant d'un succés inèdit, però hi podia haver alguna mena d'indici, alguna cosa que la pogués provocar. Ara són totes especulacions, encara fins que no sabem la certesa, fins que no coneguem el motiu que la va provocar, no? Va agafar tothom desprevingut, però què pot provocar aquesta caiguda?
Indici previ no n'hi ve cap, perquè com ara sentia, doncs una persona experta en el sector, era un dia per ideal, no? La demanda baixa, la producció doncs, tot correcte, tot estable, no tenies inclemències meteorològiques que a vegades poden passar, o sigui, era un dia que no feia preveure que tingués que passar res de tot això. Què ha passat realment? Pues això, si tenim unes condicions que són òptimes, no? per què ha passat? Pues això ho haurem de veure. No? Quan Red Elèctrica pues, informi, veurem exactament quines són les causes. Aquí és un tema molt tècnic, no? Que aquí el que fa és de dir, va haver-hi una pertorbació, el fet que hi hagi moltes renovables fa que la inèrcia del sistema sigui més baixa, perquè actualment és així, per la tecnologia que tenim, i a perdre aquesta inèrcia que t'ajuda a sustentar el sistema, es perd la freqüència i a partir d'aquí comencen a actuar els automatismes per protegir la pròpia xarxa i les pròpies centrals i es van desconnectant una darrere l'altra, no? I aquest és el problema. Indici, doncs no n'hi havia cap que pogués passar.
I aquest fet, la reconnexió, és a dir, vosaltres esteu pendents de Red Elèctrica que us diuen ara podeu connectar, són ells que us connecten, i el fet d'això, d'haver-hi tantes... d'haver-hi tot aquest escalat, penso, per exemple, en la ciutat de Vic, que mitja ciutat a les dues del migdia tornava a tenir servei, però l'altra ha hagut d'esperar fins a la matinada. Això es fa també preveient la demanda que pugui haver-hi en cada sector? Com es gestiona aquesta incidència, aquest retorn, diguéssim, a la normalitat?
Quan tu tens que muntar el sistema des de zero, sempre has de mantenir el que deia, no? L'equilibri entre la producció, l'energia produïda i la demanda. Aquest equilibri sempre l'has de tenir. Llavors, les centrals tenen una capacitat de resposta a aquest equilibri, no? Per tant, tu has d'anar afegint energia de forma escalonada, no? I a més ho has de fer-ho de molt segura, de forma molt segura, perquè si tu li dones més demanda de la que toca o la que pot aguantar el sistema de generació, el que pots provocar és que tot el sistema torni a caure. I per tant, i aquí l'actuació de Red Elèctrica, com sempre fan, doncs ha sigut portar per endavant la seguretat de subministre sobre la rapidesa de la reposició. Per això semblava que anés lent. Quines són les línies que es fiquen en marxa i quines zones es van acoplant? Pues això és una decisió que al final pren l'operador del sistema per tal de tenir aquest equilibri d'una forma el més ràpida possible, però sempre amb la seguretat de subministrament. Per què una part de Vic va anar més de pressa que l'altra? Doncs fins aquí ho desconec, aquí hi ha diferents sistemes de subestació, pot ser que una part de Vic estigui connectada a una subestació i al final, si no es donen, potser es va donar en marxa primer una subestació i l'altra no es va donar fins al cap de el que dius, fins a la matinada, això va fer que es pogués reemprendre, diguéssim, el servei de forma diferent a la ciutat de Vic. És una forma habitual i entenc que Red Elèctrica pues, va ficar tots els esforços i encara que sembli que actuessin d'una forma lenta, jo no crec que actuessin. O sigui, al final s'ha fet prou diligentment, jo crec, per donar resposta a una situació complexa.
I Oriol, també tu com a un dels representants de la SECOT, de la comunitat empresarial i professional, com es va viure la jornada des de l'àmbit empresarial? Quins són una mica també els sectors que van quedar més afectats per aquesta apagada?
Bueno, jo diria que els sectors són tots, perquè al final podries dir que els sectors més que consumeixen més energia són els que van veure's més afectats, però al final, com que tota la xarxa informàtica i la xarxa de telecomunicacions va quedar també afectada, i va haver-hi una transversalitat. El sector comerç, que potser seria el que menys, però també va quedar sense comunicació per cobrar per targeta, va tornar tot a l'efectiu. Vull dir que jo crec que va ser una afectació molt transversal, perquè l'electricitat té un efecte sobre la societat molt transversal i cada cop ho tindrà més. Ho veiem doncs, amb tot el tema de digitalització, doncs, en el moment que queda sense electricitat, doncs, tot es para i al final tornes com si estiguessis als anys 20 del segle passat. No? Jo crec que va ser una afectació molt transversal. Sí que és veritat que, per exemple, de cara a futur sí que afectarà diferent a nivell industrial. Gent que tindran que reprendre processos i tindran mermes de producte i pues aquests són un tipus de gent, i el que tinguin només una part més informàtica, pues quan tinguin represa la connexió a la xarxa, pues aquests reprendran l'activitat molt més aviat.
Podem començar a parlar ja de normalitat, tant en el subministrament com en el funcionament de les empreses? Ara apuntava que, clar, que el retorn de la normalitat serà anirà en funció de l'activitat de cadascú també, o encara creieu que més enllà de la del tren, que aquesta sí que la coneixem, hi ha altres afectacions significatives?
Jo crec que a nivell de xarxa elèctrica, tant de transport de distribució, jo crec que ja estem al punt d'arribar a una normalitat. No? I ara aquí, pues, individualment, cada empresa, cadascual, pues, tindrà la seva posada al dia, no? I això serà ja de cada usuari que tindrà, doncs, que prendre les mesures. Jo entenc que, pues, Rodalies, pues, a veure, segurament, o sigui, un problema dels de Rodalies és que no tens una connexió, sinó que en tens moltes, i que segurament, pues, no tens la seguretat. Som molt dependents de l'electricitat, som molt dependents de la xarxa externa, i per tant, jo crec que ha sigut més un criteri de prudència que no realment que no pugui funcionar, per criteri de prudència, i tenir, pues, la gent distribuïda pel territori perquè hi hagués alguna incidència, suposo que la decisió ha vingut en aquest sentit, de dir, pues, per criteri de prudència no posar en marxa el servei. Però jo diria que a nivell de xarxa de distribució i transport el sistema està normalitzat.
I la pregunta del milió, no sé si això, abans dèieu que us pensàveu que no viuríeu mai, pot tornar a passar?
Per mi l'aprenentatge del sector elèctric, et diria que és, o sigui, nosaltres estem en transició energètica, la infraestructura elèctrica és una de les infraestructures més grans que ha fet l'home mai, que té una transversalitat, ahir ho vam veure, ahir ens en vam donar compte d'això, i la transició energètica, jo crec que hem enfocat molts esforços a generació renovable, que és una cosa que s'ha de fer sí o sí, no hi ha dubte que s'ha de fer, però jo crec que la governança de la xarxa, l'operació de la xarxa, s'ha deixat com que això ja s'aguantarà, i segurament aquí el que hem de reflexionar és que amb la nova situació i els nous requeriments que ens demana el sistema elèctric, a la xarxa, que interconnexiona a tots els usuaris de l'Estat, això és molt important, i usuaris i productors, necessitem uns nous requeriments i hem de donar resposta a aquests nous requeriments, i segurament ens pensàvem que això no seria tan necessari, i sí que ens obre els ulls de que aquests nous requeriments se'ls ha de donar resposta.
I després d'aquesta entrevista tan esclaridora, coneixerem ara el testimoni de dues persones del territori que a l'apagada els van enxampar ben lluny d'aquí i enmig de les vies del tren. És el cas de la Mònica Pamplona i d'en Carles Canyon, que per culpa de l'apagada se'ls va convertir en tot un periple el viatge de tornada cap a casa. Escoltem primer el cas de la Mònica.
Nosaltres sortíem de Madrid, val? Sortíem a les 11:22 del matí, de Totxa, tot bé, I de sobte, cap a les 12:30 més o menys, es va parar el tren. Estàvem com a 50 quilòmetres de Saragossa, crec, a un poble que es diu Salillas de Jalón. I de sobte em van començar a entrar un munt de whatsapps i vaig veure que hi havia allò de l'apagón general. Bueno, i a partir d'aquí ens vam quedar sense comunicació. Val? Però sí que de seguida ens van dir per megafonia que, bueno, que no hi havia, que hi havia hagut un tall elèctric general a nivell nacional, que no hi havia xarxa elèctrica ni a Totxa ni a Sants i que el tren no podia continuar de moment, que estàvem parats i que no teníem més, no, més novetats. I bueno, la història va seguir que al cap de res ens van dir que havien de pagar tota l'electricitat del tren per poder tenir bateries quan haguéssim de començar la marxa a un altre lloc. A partir d'aquí, bueno, tancats el tren, ens van dir que quan poguessin ens donarien aigua i menjar i potser al cap d'una hora i mitja, dos, va aparèixer una parella de la Guàrdia Civil d'un poble proper, però que també estaven incomunicats, no tenien informació de res. I bé, la veritat és que és superbé, eh? O sigui, en tot moment van intentar que estiguessin bé, vam fer obrir les portes del tren i també ens van dir que demanarien menjar i aigua per quan poguessin. Bé, la veritat és que mai va arribar tot això i sí que la gent del poble ens va portar menjar i aigua. Llavors ja ens van anar repartint aigua a partir de les 7 de la tarda o així, com menjar compte gotes, però és que, clar, ningú tenia informació de res. Va? I sí que gràcies a aquesta parella de Guàrdia Civil, doncs, bueno, van demanar que... Clar, la veritat és que el personal del tren no sabien ni que hi havia escaletes per baixar, perquè l'alçada del tren a terra era com de 2 metres. Van posar unes escaletes, bé, ens van deixar baixar, van tallar tot el que és el filat que hi ha al costat de les vies perquè poguessin passejar, perquè si no ens podien bellugar. I bueno, anar esperant. No tenien informació, la realitat. I bueno, a partir, jo crec que va ser cap a les 9 o 10 de la nit, ja es començava a fer fosc, va començar a arribar més Guàrdia Civil, i el que van fer va ser baixar la gent gran del tren i els nens petits, els nadons. Llavors, bueno, la informació era... O sigui, cap, val? No ens podien dir res. I ens van dir primer que si ens traurien amb autocars, però bueno, era complicat, que arribés algú allà. De fet, van treure només a la gent gran. Els autocars tampoc van arribar mai. I ja quan era nit, 10 i pico, 11 potser, va arribar a la UME, que llavors sí que van, no sé com, demanar que engeguessin els llums i posar com en marxa el tren, i aquí ja teníem, eren les 11 de la nit, ja teníem llum i vam poder, per la wifi del tren, comunicar-nos, perquè estàvem totalment incomunicats. Sí que algú, de tant en quant, podia trucar algú, gent de Saragossa va demanar que els vinguessin a buscar, però bueno, no, era molt difícil, bueno, com a tot arreu, eh? I a les 12 de la nit van aconseguir posar el tren en marxa i ens van dir que ens portaven fins a Saragossa. I a partir d'aquí, bueno, com van poder, van arribar a Saragossa perquè anava superlent el tren. I a les potser 3-4 de la matinada arribàvem a Sants. Però en cap moment ens van dir que ens portaven a Sants. O sigui, ens van dir a Saragossa i quan vam arribar a Saragossa el maquinista va dir doncs ja estem a Saragossa i continuarem fins a Barcelona. I ja està. Però, o sigui, no arribava. El tema és que ni allà es podien comunicar tampoc i si no arriba a ser per la gent del poble del costat, un poble que pel que tinc entès és molt petit, no ens hagués arribat res. No ens hagués arribat res perquè, bueno, sí que veiem algun helicòpter passant de tant en quant. Pel que sabíem, com a 15 quilòmetres nostre hi havia dos trens més amb 1.500 persones. però l'accés on estàvem nosaltres no era gaire fàcil, perquè de fet o sigui, van arribar allà a la nit a bastantes furgonetes de Guàrdia Civil, però no ens van poder treure allà. O sigui que al final vam posar en marxa el tren i això, i de matinada doncs cap a Barcelona, però amb tota la incertesa, perquè en cap moment ningú ens va confirmar que anàvem a Barcelona. I llavors vam arribar a Barcelona, hi havia una filera de taxis i vaig córrer a un taxi, li vaig dir: ens portes fora de Barcelona, uns 40 quilòmetres, em va dir que sí, i vam arribar. I vam arribar perquè, si no, l'opció, un cop estaves a Barcelona, era dormir a l'estació de Sants, que hi havia molta gent, hi havia gent dormint per terra, bastanta gent.
I en Carles Canyon va viure una situació molt similar, també per la zona d'Aragó i també amb una arribada a casa molt més tard de l'hora esperada.
Vale, doncs, bueno, vam sortir amb el tren a 8:45 del matí i un cop passant Madrid per la zona de Sòria, que ja entrant a Aragó, de cop i volta es va parar el tren, amb la casualitat que també justament passava un pel costat nostre i ens vam quedar una al costat de l'altra, amb el que comporta això que passi aire, ¿vale? També és mala sort. Bueno, un cop allà ens van dir que hi havia un problema elèctric i que, bueno, de moment no sabien res i que ens dirien alguna cosa. Total, com ja sabeu, ¿vale?, ens van donar informació compte gotes i vam passar, això serien les 12 del migdia, i bueno, va venir la Guàrdia Civil, ens van portar aigua, menjar sí que no, jo vaig estar tot el dia en dejú, perquè no em va donar temps ni d'esmorzar, i bueno, vam estar allà de les 12 del migdia, més o menys, a les 11 de la nit, vull dir, quasi 11 hores allà parats, ens va fer fosc, bueno, bastant drama. Després venia gent per les afores, de gent que tenia camps per allà, ens explicava una mica així què és el que es deia, però que no hi havia llum. I, bueno, de cop i volta, sobre les 11 de la nit, bueno, va tornar a venir l'electricitat, van estar allà provant una bona estona el tren i, bueno, hi vam poder sortir i vam arribar a Saragossa. Un cop vam arribar a Saragossa, ens van obrir les portes, ens van dir que el tren ja es quedava aquí fins demà i que, bueno, que podíem sortir, que ens busquéssim la vida, això sí, no ens van donar cap solució i ens van donar uns petits entrepans. I bueno, mentre estàvem per allà a compte d'un parell d'horetes parats allà a Saragossa, de cop i volta la policia nacional que hi havia allà ens van dir: escolta, que el vuestro tren sale en un rato, puede continuar. I bueno, i vam continuar cap a Barcelona, que vam arribar pues, a les 4 del matí.
Quasi res.
Quasi res. I després, clar, un cop jo estava a les 4 del matí a Barcelona, que no, clar, com vas a casa ara, saps? I bueno, pues res, va tocar pagar un taxi i ja està, i a les 5 a casa.
I com ja us hem explicat i com vau poder seguir ahir, des d'Ona Codinenca vam viure una jornada molt moguda amb la improvisació d'un estudi amb el mínim material indispensable i amb l'intent de mantenir la població informada de l'estat dels serveis del poble, com també de comunicar la informació que el consistori anava actualitzant. En l'àmbit de la salut, el centre d'atenció primària va quedar força afectat. Gràcies a un generador, dos dels ordinadors seguien funcionant per si hi havia alguna emergència, però tant la resta dels ordinadors com els equips mèdics que necessiten corrent estaven inoperatius.
Sí, just hem arribat nosaltres i començàvem a la una i res, ordinadors fora, llum fora, no podem accedir a cap historial clínic ni res i sobre la marxa, sense poder accedir a res.
Només tenim, hi ha un generador, però només disposem de dos ordinadors, que és el del taulell i el que farem servir per a urgències. Però clar, som cinc, entre metges i infermers, i només hi ha un ordinador per tots. Els electros no funcionen, clar, no podem fer electros. El carro de paro sí, perquè va amb generador i tenim el DEA, que va amb bateria externa, i la resta...
És que al final tot accedim des de l'ordinador, no, però no podem mirar analítiques, no podem mirar proves complementàries com podia ser una radiografia que s'hagi fet. Clar. Llavors això, d'aquí de maquinària del centre, els electrocardiogrames i, i els ordinadors. O sigui, realment no podem fer res que no sigui algo urgent in situ, que no necessitem més que material físic.
Cures, injectables, tot això sí que ho podem fer. Per controls, per exemple, no? Perquè necessitem aparells i internet, principalment, també.
Que hem d'actuar nosaltres, segons, perquè al final s'ha dit al poble que qualsevol cosa que passi han d'adreçar-se o aquí al centre o a l'Ajuntament. O sigui, que nosaltres hem d'actuar des d'aquí.
Si és una parada o sí, tenim uns protocols nosaltres, ja sabem com actuar, però clar, depèn del tipus d'emergència, però o sigui, la base la tenim, clar.
Un dels sectors més afectats va ser el de l'hostaleria. L'apagada va arribar poc abans de l'hora de dinar i nosaltres vam poder conèixer el cas del bar-restaurant del centre cívic que va decidir tancar i, en canvi, el bar La Plaça va continuar amb l'activitat dels fogons, tot i que amb problemes per elaborar segons quins plats.
Que no tenim la luz y solo tenim la gas y tenemos que trabajar con la lámpara y no sé, no funciona la lavavajilla y no. Como no tenemos el horno, no tenemos pan. Nos toca hacer pan con la plancha y ya, eso es lo más me preocupa porque me rompe los géneros, las bebidas y luego la cosa se va para tirar, creo.
No, en el moment que no hi ha llum, no hi ha extracció, llavors fent els fogons és un perill. Llavors pues, hem dit que no i prou, i qui ha volgut algú fred se l'ha servit i ja està. Estem patint. No ho sé. Coses, congelador encara s'aguantaria una mica més, la resta de les neveres normals. Sort que és dilluns, que hem passat el cap de setmana, no hi ha molt gènere, però patint.
I si els restaurants estaven inoperatius, no hi havia més remei que anar al supermercat a comprar alguna cosa que no requerís ser cuinada. El Condis del centre va poder aguantar durant hores amb llum i treballant amb normalitat gràcies a un generador propi que va possibilitar fins i tot el pagament amb targeta, cosa molt important ahir, ja que cada cop menys gent disposa de diners en efectiu. Quan el dipòsit del generador es va anar buidant, les neveres i els congeladors van apagar-se i els clients es van afanyar abans que s'apaguessin els datàfons.
Bueno, soy Sonia, una de las encargadas del Condis. ¿Cómo lo estamos viviendo? Con el generador, esperando que no se apague y que vuelva pronto la luz.
¿Y el generador os permite hacerlo todo? ¿Cobrar también con tarjeta?
Sí, con tarjeta también, sí. La línea no funciona, el teléfono aguanta, internet aguanta, más o menos vamos tirando.
Les escoles van funcionar amb normalitat i no va fer falta anar a buscar els infants abans d'hora. Tant la cuina de la FADAC de Sant Feliu com la de l'Institut Carrasco de Caldes van poder servir els dinars amb normalitat, ja que en els dos casos funcionaven amb gas. Anna Arjona és professora del Carrasco.
Després sí que ja hem anat veient que la cosa, que no hi havia llum, que realment els ordinadors no funcionaven, però ja era l'última hora lectiva. Per tant, no ens ha afectat gairebé gens. Hem fet la classe, l'únic que no podies fer era passar llista amb el sistema dit escola, la plataforma que fem servir, però bueno, ho hem apuntat manualment i ja està. I en aquell moment tampoc sabíem l'abast de l'apagada. Vull dir que ens hem quedat com una mica, bueno, l'expectativa i amb certa indiferència de dir, bueno, serà una cosa molt, molt local i petita. I després ja sí que hem sabut que era una cosa més gran a l'acabar les classes a 2:45. A partir de 2:45 ja han comentat que era a nivell de país o europeu.
D'altra banda, al basar a prop d'Ona es va donar una situació que segurament feia anys que no passava perquè es van acabar totes les ràdios que tenien. Els responsables ens van comentar que la gent comprava sobretot espelmes i llums i lots de piles, com també, òbviament, piles i fins i tot els demanaven si tenien menjar enllaunat. La jornada va ser tot un experiment i una prova de la reacció de la gent i podem dir que Codina es va regnar en tot moment la calma i que molta gent va seguir les novetats del consistori i del panorama nacional per Ona Codinenca, com també apropant a l'Ajuntament i a la biblioteca per connectar-se a internet. I fins aquí el programa d'avui. L'Eix 59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i també per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, als perfils d'Ona Codinenca i també el de l'Eix 59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip a la redacció. I tenim en Jordi Gibert, en Roger Rams, la Gemma Permanyer i qui us ha estat parlant, el Guillem Soler. Moltes gràcies i ens escoltem demà.